De boca en boca, amb Aleix Cruz. Medi Ambient, amb Chris Boswell.
Del matí, continuem el de boca en boca de Ràdio Tàrrega en aquest matí de divendres. Com tots els divendres, tenim aquí els estudis de la ràdio el Chris Boswell per parlar de medi ambient. Bon dia, Chris.
Molt bon dia.
Chris, anem a dir gris el dia.
No, gris.
Això anava a preguntar.
Sí,
està molt gris el dia,
sí,
no?
Sí, totalment.
No plou de moment aquí, no?
Ha plogut. Però ara, doncs, venint aquí, doncs, escapava alguna goteta, vull dir, res, res.
A les portes de la primavera estem ja, eh?
Sí, sí, home, a veure, per la temperatura ja hi som, eh?
Vull dir, sí, sí, sí.
Això que fred no ho fa,
no,
eh?
No.
I, a més, doncs, l'altre dia estava al Pirineu i una manca de neu...
Important.
Alarmant.
Déu-n'hi-do.
No, vull dir, vam estar uns llocs que havíem estat altres hiverns amb raquetes de neu i, vull dir, vam haver de fer un desvió per tocar la neu, eh? Perquè simplement molts llocs no n'hi ha. 1.600, 1.700 metres amunt.
Déu-n'hi-do. Bé, avui no parlem de neu, però sí de gel, no?
De gel, sí. Uh-huh. De gel, eh? Intentem posar una mica més de fredor, el fet que realment encara hauríem d'estar a l'hivern durant uns 15 dies més, doncs parlem una mica de gel. Parlem de màxims i mínims. Màxims i mínims de gel als pols, als dos extrems del planeta, als llocs on a priori hi ha d'haver molta gel, no? I doncs màxims i mínims, òbviament, l'hivern el gel va creixent i l'estiu el gel va minvant. Per tant, ara al Àrtic, al Pol Nord, hauria d'estar al màxim. Bàsicament, el Pol Nord al màxim d'extensió de gel sobre el mar, perquè pensem això que a diferència del Pol Sud, el Pol Nord és aigua, diguem, de mar gelat. El màxim és, depèn de l'any, entre finals de febrer, principis de març, un espai de 2-3 setmanes amunt, avall. Uh-huh. És a dir, que és ara, bàsicament. El que passa és que el màxim aquest any és un mínim.
Déu-n'hi-do.
Malgrat que, per exemple, als Estats Units, a Canadà, per exemple, ha fet un febrer molt fred, més cap al nord, no. A la zona al nord de Canadà, la zona de l'Àrtic, al mes de febrer, les temperatures de l'aire eren fins a 12 graus sobre el promig. 12 graus, eh? No un grau, dos graus. Bueno, és una variació normal. 12 graus, eh? I com a conseqüència d'això, al febrer del 2025, la superfície gelat que hi ha al Pol Nord són 13,75 milions de quilòmetres quadrats. És molt gel, eh?
Sí, molt gel, però, clar,
però és el mínim que s'ha vist amb els 47 anys que estan medint amb
la satèl·lits. Superfície.
Sí. 220.000 quilòmetres quadrats menys que el mínim anterior, que era a febrer del 2018. El que passa és que els mínims tret del 2018, els mínims han estat 2025, 2024, 2023 i 2022.
Sí, ha sigut una progressió.
Sí, sí, sí. Vull dir, no és una fluctuació,
sí, sí, sí,
dins de lo normal.
I això es pot recuperar així, naturalment, o no?
Depèn de la temperatura, bàsicament.
Clar, clar.
Si anem augmentant les temperatures, i l'Àrtic és la zona del planeta que s'escalfa més, 12 graus per sobre a la temperatura normal és molt difícil. Si hi hagués una reducció de la temperatura, òbviament es començaria a refer el gel, perquè el que diem no és gel acumulat com a l'Antàrtic o Groenlàndia, sinó simplement és en funció de la temperatura de l'aigua i la temperatura de l'aire.
Clar.
Temperatura de l'aire puja i baixa, temperatura de l'aigua no tant, i per tant l'escalfament dels oceans fa cada vegada més difícil que es recuperi això.
Clar, això també és un problema, perdona Cris, clar, tota aquesta aigua també que no és gel també va cap a algun lloc, no?
A veure, el que és el gel del Pol Nord és com un cubito dins d'un vas.
Sí.
Si n'hi ha més o menys gel, això no afecta al nivell del mar.
Val.
Perquè és gel sobrant sobre l'oceà. El que sí que afecta és el desglaç antàrtica o Groenlàndia.
Val.
El que passa és això, que també és un efecte que de retroalimentació, perquè el mar és més fosc que el gel. I, per tant, absorbeix més escalfor.
Clar.
Llavors, més escalfor, menys gel, més superfície fosc, més escalfor, etcètera, etcètera. I això fa que hi ha un procés que es diu atlantificació de la zona, als mars de l'Àptef i Cara, que algú sap de geografia sabrà que són les zones, les conques oceàniques que hi ha al nord de Sibèria. Hi ha una llengua d'aigua calenta, que és el corrent del Golf, que manté les temperatures suaus al nord-est del continent europeu, Irlanda, Gran Bretanya, Islàndia, Noruega, però aquesta llengua ara està penetrant cada vegada més al nord de Sibèria.
Clar.
És a dir, que està tallant, diguem, el que és l'accés al gel. I, per tant, doncs, estem veient una pèrdua progressiva i accelerant de gel. Basat en la tendència des de 1979, el màxim de gel que hi ha ara, que és un mínim, per això dic màxim i mínim, s'ha perdut 1,92 milions de quilòmetres quadrats. Que són 1,92 milions de quilòmetres quadrats, aproximadament 3 vegades la superfície de la península Ibèrica.
Poh.
I això és molt difícil, si no impossible, de recuperar.
Uh-huh.
A l'altra punta del planeta, a Antàrtida, que és a l'estiu, és a dir, que és el mínim de superfície de gel sobre el mar, perquè a Antàrtida tenim el gel sobre el continent i després les plataformes de gel que s'extenen sobre els mars al voltant. El mínim, el Pol Sud, és un mínim una altra vegada.
També.
Estem parlant de màxims i mínims, no? 1,98 milions de quilòmetres quadrats, que és igual que els mínims de 2022 i 2024.
Els mateixos?
Sí.
Aquí està estabilitzat, sí. Podem dir.
N'hi ha més fluctuació, perquè, el que dic, no és només el gel sobre el mar, sinó són les temperatures, l'aire que baixa de la capa de gel sobre el continent, tendeix a haver més fluctuacions. No obstant, la tendència, encara que aquests anys no són necessàriament estadísticament molt significatius, la tendència és que hi ha menys superfície i, a més, menys gruix. És a dir, que el mateix. Una cosa és la superfície, l'altra és el gruix del gel. Per tant, doncs, notícies alarmants de, tant del nord com del sud. Al nord ens hauria de ser més preocupant a mig termini perquè estem mirant una pèrdua que pot arribar a que tota la zona polar quede sense gel als estius.
Puf, clar.
Sense gel, sí, sí. Al Pol Nord. N'hi ha una zona que es diu la zona última de gel, que és precisament el que hem dit abans, la zona al nord de Canadà, al nord de Groenlàndia, al nord de Canadà, on aquestes llengües d'aigua més càlida no arriben i, a més, els corrents tendeixen a acumular el gel. Llavors és la zona on hi ha el gel més persistent, gel que dura diversos anys i de més gruix. No obstant, si anem tal com anem ara, doncs d'aquí una dècada o dos hi pot haver una pèrdua total del gel marítim flotant durant un mes o dos mesos a tota la zona àrtica. Els investigadors confien en que aquesta zona, la zona d'últim gel, diguem, al nord de Canadà, pot persistir durant bastants anys i, per tant, seria l'últim refugi pels animals que depenen del gel, els ossos polars, no em surt el nom, aquests que tenen com...
Les foques, les morses.
Les morses, sí, això sí, mateix, morses i foques.
Sí, sí.
Si no, doncs, sense gens de gel, doncs aquestes espècies també corren el perill de desaparèixer absolutament. Notícies alarmants. I és això, que tal com van les coses és molt difícil revertir aquest procés. Una reducció molt abrupta de les emissions de gasos i un intent per, diguem, de treure CO2 de l'atmosfera tindria un efecte a mig plaç, però a curt plaç no, perquè el que dèiem aquí són dos factors. El factor temperatura de l'aire, que és una cosa que puja i baixa molt ràpidament, però la temperatura de l'aigua del mar, dels oceans, que va augmentant paulatinament, això ja té una inèrcia que és mega difícil canviar. Bueno, si algú vol veure gel al pol, doncs que vagi ràpid, perquè...
Sí, exacte. Sí. Bueno, o potser que deixem els pols tranquils, no?
Exactament. Perquè, sí, lo millor doncs, seria millor això. Deixeu-lo així.
Molt bé, Cris. Estem també en Setmana Tecnològica a Barcelona.
Sí, al Mobile World Congress.
Has anat alguna vegada? Has tret el nas? T'interessa?
No, vull dir... Bé. Vull dir, veig el que expliquen a la tele, nous robots i nous drons i no sé què, i vale, molt bé, però anar allà només per xafar deixar mòbils que es pleguin i coses d'aquestes, no, perquè les eines tecnològiques són eines, vull dir no soc molt aficionat a això, faig servir les eines tecnològiques,
sí.
I com tothom, doncs també de tant en tant toca renovar. I aquí és el que podria parlar una mica, perquè a World Mobile Congress, que hi ha molta gent ensenyant nous productes, producientes, no?
Sí,
interessants, sí. No? Perquè la gent compri. És necessari comprar tant?
Bona pregunta. Quanta dura tu el mòbil, Cris?
El mòbil que tinc ara em sembla que tinc fa 4 anys.
Bé, sí, sí. Pues jo estic a la part, 5 cap a 6, potser. Sí. Sí, sí.
I l'ordinador que preparo material per aquests programes ja té 16 anys.
Bé, i bé, no?
que sí, és això. El que passa és que algun dia o l'altre et tocarà renovar, no?
Clar, és que a més però... canviant el sistema operatiu, o sigui, sí, i te l'alenteixen, o sigui, això és sí, aquí sí, darrere ja...
Sí, sí. El problema ara que tinc amb l'ordinador és que no puc actualitzar més.
Clar.
I molts dels programes tampoc els puc actualitzar, i segons quin web, si no puc actualitzar el programa o el software o el que sigui, no funciona.
No és pots utilitzar.
Que l'ordinador funciona perfectament, vaig canviar una memòria i coses d'aquestes, vaig posar una memòria sòlida i res més, i 16 anys. El que passa és que és l'obsolescència que farà que hauré de deixar aquest ordinador i canviar-lo, que em sabria molt de greu, perquè dius, és el meu company de ser fa 16 anys.
Home, i tant.
Vull dir, no sóc molt sentimental d'aquestes coses, però clar, doncs s'acostuma, no?
I tant, i la gent que va al mobile de sentimentals res, eh?
No, res.
No es casen amb ningú, sí. Aquesta gent, no.
A veure, i després quan hàgim acabat amb el mòbil, amb el GPS, amb el secador de cabells, etc, tot això de residus elèctrics i electrònics, què se'n fa d'això?
Bueno, teòricament has de trucar a la deixalleria.
Exactament.
Per anar bé. El que se'n fa després ja no ho veiem, però com a mínim...
A veure, els mòbils... Jo tinc una idea que hi ha pocs mòbils que queden reciclats. Els mòbils vells queden en calaixos
a casa. No? Sí. Tots en tenim algun.
Sí, juntament amb un munt de cargadors, no? I cables. Que dius,
també.
Aquest cable, on va? Sí. Què connectes?
Sí, exacte.
D'on ha vingut aquest cable, no? I tant, fins i tot trobes un cable nou, sense...
Sense obrir.
Sí. Doncs encara amb la cinteta aquesta.
I tant. Dius,
d'on ha vingut aquest? Sí, és que no ho recordes, no?
Sí.
A veure, afortunadament, si portes a deixalleria o cartaes, etc, entren dins de canals per intentar reaprofitar això. No obstant, doncs, la quantitat de residus que electrònics, e-waste, el que diuen en anglès, residus electrònics, va augmentant bastant ràpidament. Entre el 2008 i el 2022 es va duplicar la quantitat de residus que estem generant, no? Electrònicament. A més d'això, que si no es recicli bé, estem abocant residus tòxics al medi ambient i estem malbaratant els materials que hi ha dins, els mòbils i altres gins electrònics. A dins tenen or, plata, coure, platí, alumini, cadmi, el coltan famós que ve del Congo, etc. És a dir que són materials valuosos que no hauríem de malbaratar. A veure, quin país diries que és el país que genera més residus electrònics per càpita?
De tot el món?
De tot el món.
La Xina?
No. Bueno, quantitat total, òbviament, són els xinos, no?
Sí, però en relació, vols dir, en relació a la població
sí. I a més, si veus les imatges del World Mobile Congress, n'hi ha molta gent amb faccions asiàtics allà.
Sí, els xinos són els culpables de quasi tot, eh?
No, aquí estem parlant de quantitat de residus electrònics per càpita.
Per càpita. A veure, un país... És europeu?
Sí. Et dono una pista. Les bateries s'inclouen dins dels residus electrònics. Pensa un país que n'hi ha molts cotxes electrònics, elèctrics, per exemple?
Molts cotxes elèctrics? Alemanya?
Noruega.
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 A Noruega?
Noruega, bastant més la meitat dels cotxes que es ven actualment són cotxes elèctrics.
I són els màxims?
Surt a 26 quilos per càpita per any.
Buah, Déu-n'hi-do.
26 quilos per
càpita. Això que no fan gaire soroll, a Noruega?
No, però van consumir constantment, no?
I tant, i tant.
No obstant, a Noruega, gran quantitat, una gran proporció d'aquest residu queda reciclat. És a dir, que a més de consumir, quan es desfan, també
ho fan bé.
És una població que té una sensibilitat d'aquestes coses. Busquen un nou model de societat que depèn de les coses elèctriques, però també quan es desfan d'això, també tenen cura de que vagi a parar a llocs adequats. El número 2 és el Regne Unit. Uh-huh. 23,9 quilos per persona i després Suïssa. El que passa és que en el cas de Gran Bretanya es calcula que un 40% dels residus electrònics s'exporten de forma il·legal. És a dir, que exporten a altres països africans, per exemple, i allà mira que hi hagi gent que vagi remenant els contenidors i incontenidors que arriben des d'allà. Número 3 és Suïssa, 23,4 quilos per persona, però com Noruega també té una sèrie de programes els abocadors municipals tenen sistemes de recuperació, els venedors també poden acceptar el mòbil vell, per exemple, o el televisor vell en ares d'un de nou. Si estem parlant de més cap aquí, l'estat espanyol és 19,6.
Bueno. I de reutilització aquí com estem?
42%.
Un 42? Bueno.
El conjunt del continent europeu, la producció de residus és 17,6, és a dir que estem per sobre a nivell europeu i el percentatge de reciclatge d'Europa és 43, aquí 42, és a dir que més o menys així. Són 935.000 tonelades de residus electrònics generats a l'estat espanyol. Aquestes xifres són del 2023, és a dir, que va augmentant. En tot el continent africà són 3 milions i mig de
residu.
De tonelades de residus, però és 2,5 quilos per cap, és a dir que un 10% del que es produeix aquí, però també al continent africà la quantitat de residu reciclat és un 1%, una cosa testimonial, no? Després n'hi ha els països que exporten residus electrònics i els països que importen residus electrònics. I, per exemple, Holanda és un dels principals exportadors de residus electrònics i elèctrics, enviant 247.000 tonelades, seguit per França. Però els que importen el més residus electrònics, aquí és una cosa ben curiosa. El país número 1 d'importació de residus electrònics a altres països és Corea del Sud. Corea del Sud és un dels motors econòmics de indústria electrònica i elèctric del món.
Sí.
I el que fan és aprofitar els residus d'altres països per processar-los i incorporar-los en productes nous. És a dir que no és necessàriament el que hem esmentat en el cas de Gran Bretanya, que exporten de forma il·legal cap a països africans, sinó que Corea del Sud i altres països, la Xina i l'Índia també, busquen aquests residus per aprofitar-los per fer productes nous. És a dir que la cosa no és del tot negre. Sí, hi ha països, empreses, grans corporacions que van buscant aquests residus perquè saben que poden aprofitar-les. És un raig d'esperança, malgrat l'augment dels residus i malgrat el fet de que el percentatge reaprofitat en molts països, tret de països com Noruega i Suïssa, és relativament baix, el fet de que hi ha països que busquen aquests residus sabent que es pot aprofitar, jo crec que encara és una cosa relativament esperançador.
Molt bé.
No obstant, pense que cada mòbil durant la seva vida és la causa de més de 100 quilos de emissions de CO2, la gran majoria del qual és durant el procés de fabricació. És a dir, que si volem reduir les emissions i reduir les contaminacions i reduir els residus, hem de fer el que podem per aprofitar els gens aquests i fer-li durar el més possible. I a més, doncs, comença a haver en molts països un augment de petites indústries, tallers, etcètera, etcètera, que es dediquen a arreglar aquestes coses. El mateix que podria fer amb el meu ordinador estimat, si pogués fer alguna cosa per allargar-li la vida, qualsevol cosa que fem per arreglar, per actualitzar els gins electrònics, en lloc de comprar uns de nous, encara que passa al meu congrés i diu, ei, que guai, no? Qualsevol cosa que podem fer per allargar la vida, aprofitar al màxim d'aquestes coses, i després, un cop que no podem fer servir, doncs disposar-les de forma adequada, portant a deixalleries o altres llocs que poden donar-li una segona vida, o posar-li dins d'un circuit de reaprofitament, és una cosa molt important.
Bé, espera't quan arribin els robots.
Ui, ja.
Els humanoides aquests estan dient. Ara sentia avui que estan proposant fer com unes competicions així tipus olimpiades entre humanoides i humans.
Ja.
Imagina't.
Un lloc on hi ha una quantitat molt gran de residus electrònics esparcit per tot arreu és a Ucraïna.
Sí?
Home, pensa que la guerra allà es fa servir molt amb drons i molt amb armes, diguem, intel·ligents, míssils, que tenen sistemes de guiatge, etcètera, etcètera, i tot això és residus electrònics, però allà no s'aprofita res.
No, i tant. Bé, Cris, bueno, doncs bé, hem posat una mica el focus en aquests dos temes d'actualitat. Veurem també que això com acaba això del mobile. De moment, la gent contenta a Barcelona,
sí,
per l'impacte que té, però
sí,
bé.
Sí, té gran impacte. El que passa és que jo personalment no aniré.
No, jo tampoc, crec que tampoc. Gràcies, Cris, per ser-hi una setmana més.
I fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve. A reveure.
Adeu.
Adeu.